Les 8 del matí. I a les 8 del matí us diem bon dia des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
La veritat és que no sé ni per on començar. Si us soc sincer, m'estava fent a sobre les ganes de tornar a saludar-vos des de Ràdio Capital, tal com grossa se'm feia la muntanya de pensar en llevar-me cada dia a les 7 per preparar el programa que escolteu, com a símptoma, ni que sigui, de final de l'estiu. Demà us parlaré del que se suposa que hauria de ser l'estrena d'una nova temporada d'un mitjà de comunicació, però ahir va ser 11 de setembre, la Diada Nacional de l'any que suposadament haurem de votar en referèndum, i per tant, avui toca parlar d'això. D'aquí un moment, amb en David i en Dani, farem un repàs exhaustiu de tot el que va donar de si el dia des de la perspectiva del Baix Empordà. I això vol dir amb els actes de casa, però també sobre la presència empordanesa a la gran manifestació de Barcelona i també, evidentment, en clau nacional. Ara bé, al voltant de tot això hi han diverses polèmiques. La cessió o no cessió dels espais públics de la ciutat de Barcelona amb el lamentable paper de la seva alcaldessa dient que no, després que sí i tot el contrari. M'atreviria a dir, per cert, que Ada Colau és la nova Duran i Lleida, gairebé. I l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica en unes polèmiques sessions plenàries al Parlament de Catalunya que han incendiat encara més el debat sobre el procés. Ara bé, m'agradaria posar-vos unes declaracions d'un subjecte, el militar Manuel Fernández Monzón, que justament fa uns dies deia això.
Estaba todo el Parlamento rodeado de manifestantes, gentes con esteladas y con historias. Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. Y haber dicho con un megáfono, si proceden ustedes a proclamar la declaración de independencia, salgan ustedes inmediatamente de ahí porque vamos a volar el Parlamento.
No me veo.
Y eso supongo que a ese militar le habría costado muy caro, si hubiera sido yo igual. Pero a los españoles les habría sentado de maravilla, habría dicho, por fin, coño, alguien se planta delante de todo esto. Porque estaba claro que no, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional y los otros, no vamos a hacer caso al Tribunal Constitucional. Vamos a enfrentar al Tribunal Supremo, no vamos a hacer caso al Tribunal Supremo. Les vamos a imputar a 23 miembros a los que tendría que detener la Guardia Civil, no nos vamos a dejar detener. Y así, esto es un cachondeo, verdaderamente, que es una cosa...
D'aquest personatge, recordeu el nom, per cert, Manuel Fernández Monzón. Deia, d'aquest personatge no ens sentireu a parlar gairebé enlloc, però, per un moment, imagineu-vos unes declaracions similars fetes per algú proper al moviment independentista. Aquestes alçades, no volem marxar d'un país que té personatges com aquest i que ni tan sols en condemna les declaracions, no és gairebé justificable, però si per alguna d'aquelles casualitats de la vida arribem a votar el dia 1, guanya el sí amb un marge ampli, es declara la independència i Catalunya esdevé una república independent, no podré deixar de mirar-me amb llàstima un estat espanyol que va viure tant de temps pensant que el problema el tenia amb Catalunya, quan en realitat la metàstasi la té a dins, amb persones, amb personatges, millor dit, com aquest, periodistes com els que li donen cova, i oients, espectadors, lectors i votants que no només li riuen la gràcia, sinó que se'n senten orgullosos. Sabeu allò de la lluna i el dit que l'assenyala? Doncs em sembla que a Espanya hi ha massa gent que porta molt de temps mirant el dit. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I també, com cada dia i com és habitual, ja ho era la temporada passada i ho seguirà sent durant aquesta, comencem el programa amb el repàs a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Doncs dimarts, que comença amb núvols alts i mitjans que es mantindran durant pràcticament tot el dia, i no descartem algun ruixat aïllat al matí. Temperatures entre els 23 graus de màxima i els 13 de mínima. Començarà a fer fresqueta. I demà esperem un dia força tranquil, però serà a partir de dijous que ens creuarà un front fred que ens portarà tempestes.
Gràcies, Martí Seguer, i a les 8 i 4 minuts... És el moment de repassar les principals notícies que abordarem en aquest programa d'avui amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
de transcórrer el Baix Empordà amb la mirada i els parlaments fixats en el referèndum de l'1 d'octubre. Actes institucionals i populars omplen una programació que es desenvolupa sense cap incident. Com a acció simbòlica, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, de la CUP, estripa públicament l'advertiment del Tribunal Constitucional.
Comença el curs escolar. El Baix Empordà augmenta el nombre d'inscrits a cicles superiors mentre que disminueix lleugerament l'alumnat de batxillerat i secundària. Es manté a infantil i primària. A Vall-llobrega el curs comença amb el compromís de la Generalitat per fer una nova escola, tot i que no hi ha data encara per la licitació.
Begur firmarà un conveni de col·laboració econòmica i cultural amb el govern de Cuba. Ho ha avançat a Ràdio Capital l'alcalde Joan Loureiro durant la Fira d'Indians. D'altra banda, representants de l'Havana han confirmat a aquesta emissora que la propera edició tindrà una major presència oficial de Cuba, així com una nodrida representació cultural.
Som Carnaval renuncia a presentar projecte pel Carnaval de Palamós 2018 i 2019. L'entitat va fer-se càrrec del Carnaval d'enguany, però considera que la responsabilitat principal l'ha d'assumir l'Ajuntament. El govern municipal convocarà un nou concurs per adjudicar la festa pels propers dos anys.
I en esports, Adel Meixal, quart a la milla de la cinquena avinguda de Nova York. L'atleta palamosí es queda a un pas del podi amb un temps de 3:53.60. La cursa la va guanyar per quarta vegada consecutiva al neozelandès Nick Willis.
I avui, que és 12 de setembre, el dia després de la Diada Nacional de Catalunya, parlarem amb en Sergi Sabrià, David Parranyó.
Doncs sí, en Sergi Sabrià, de Palafrugell i portaveu nacional d'Esquerra Republicana. És un empordanès en el nucli dur del procés que ens podrà aclarir la seva estratègia cap a l'1 d'octubre, l'endemà de la gran manifestació de Barcelona.
Gràcies, David Parranyó. Tot això serà al llarg del programa d'avui.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i 7 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
David Parranyó, bon dia.
Bon dia.
Anem a per l'11 de setembre. I repassarem el que ha passat en aquesta Diada Nacional de Catalunya, tot fent primer un viatge sonor a través d'alguns dels actes que van passar al llarg i ample de la nostra comarca, començant per Pals.
Torneu-me a les barricades! Deixeu-me continuar lluitant!
Conseller, sou ferit. Necessiteu que estigueu conscient per dirigir la resistència.
Doncs apleguem-nos amb la bandera i lluitem per la nostra llibertat. Visca Catalunya!
Visca!
L'11 de setembre també arribava a Palafrugell. També vam ser a l'11 de setembre de Calonge. El dia de la Diada Nacional de Catalunya, a Begur, com a tants altres llocs, hi saben l'estelada. I a Palamós, com també en altres llocs, hi havia una marxa de torxes. Un 11 de setembre marcat pel referèndum, i ara en parlarem també, però abans volem repassar de manera més exhaustiva què és el que va passar a casa nostra. Dèiem, un 11 de setembre...
Supermatí.
Molt reivindicatiu, David Parranyó.
Actes marcadament reivindicatius al Baix Empordà en motiu de la Diada. Els memorials i marxes de torxes de la vigília de la Diada han donat pas als actes més institucionals aquest dilluns.
Al cementiri de Sant Feliu de Guíxols ha tingut lloc l'ofrena floral a la tomba del president Josep Irla, acte que ha inaugurat aquesta Diada amb la presència d'autoritats i representants de diversos partits. El delegat de la Generalitat a Girona, Eduard Casadesús, ha demanat culminar el procés amb esperit pacífic.
Els últims dies hem vist que el govern ha defallit, tot i les dificultats per complir
amb els mandats rebuts pel Parlament i el poble de Catalunya. Com va dir el president Carles Puigdemont, després de firmar el decret de convocatòria del referèndum, ara és el moment de la ciutadania, el moment de culminar aquest llarg procés. Un procés que hem afrontat amb plena legitimitat i que hem de culminar amb llibertat, civisme, esperit pacífic i respecte.
L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, ha refermat públicament el seu compromís amb el referèndum i la pluralitat política.
Per la memòria d'aquells que ens han precedit i per la dignitat d'aquells que vindran. Per això, els alcaldes i alcaldesses ens sentim amb l'obligació de respectar a tothom, de fer i de facilitar que tothom tingui les idees que tingui, les pugui expressar en normalitat democràtica, respectant el dret de vot de tothom i la pluralitat política de tots.
La sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha mostrat la senyera de Rafael Patxot i Jubert, que va conservar el seu exili a Suïssa i que l'Ajuntament guixolenc va recuperar el juliol de l'any passat.
I atenció, perquè l'alcalde de Verges estripa l'advertiment del Tribunal Constitucional.
Ara mateix, la llei, la carta que ens han fet arribar... Companys, a Verges votarem. El proper 1 d'octubre votarem. Votarem i guanyarem. Visca Catalunya lliure.
El copaire Ignasi Sabater ha estripat públicament el document del TC en finalitzar el seu discurs davant dels centenars de persones congregades a Verges aquesta vigília de la Diada.
Per vuitena vegada, el poble ha escenificat l'encesa de l'estelada de Verges amb 3.000 espelmes. L'alcalde ha aprofitat el seu Parlament per manifestar l'acord del ple municipal en suport al referèndum convocat l'1 d'octubre.
A la tarda, ja a la manifestació de Barcelona, Sabater demanava estar al costat dels líders polítics del procés.
Penso que és un moment que els polítics han demostrat estar a l'altura de les circumstàncies i ara és el moment del poble de sortir al carrer, de mobilitzar-nos, d'estar a l'altura també nosaltres i de no fallar-los. No fallar-los ni els polítics i tampoc fallar aquest moviment social, aquest moviment del poble que des de fa anys s'està mobilitzant.
I el poble de Pals recorda per setè any consecutiu el setge de l'11 de setembre de 1714 amb un memorial celebrat a Cala Pruna.
Veure'l despuntar, el major il·luminar, en la nit més joiosa.
S'han llegit diversos textos, poesies i cançons amb la participació dels Miquelets de Girona. S'han pogut sentir Emma Straton al piano, poemes com Oda a Espanya de Joan Maragall o el que sentíem al Cant dels Ocells. Els Greuges, envers Catalunya, també han tingut un espai.
Catalunya ha patit tota mena d'agressions. Ha estat assetjada econòmicament. Les retallades en els seus privilegis i llibertats. Les restriccions i prohibicions a l'hora d'expressar-se en el seu idioma. I fins i tot els atacs militars han estat tan constants que, malgrat la violència, no han pogut malmetre l'esperit de catalanitat.
Els actes de la Diada a Palafrugell aquest any s'han traslladat als jardins de Can Bec, això és, davant l'Ajuntament, David.
En aquest lloc ha tingut lloc l'actuació castellera amb els Marrecs de Sal i el popular ball amb l'Esbar Mestre Cirés. En el seu Parlament, l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarrer, ha garantit que hi haurà urnes l'1 d'octubre.
I aquest govern, que tinc l'honor de presidir, us vol manifestar que davant els dubtes interpretatius es mantindrà fidel al Parlament de Catalunya. També... que el 7 de setembre aquesta alcalde va signar un decret on el punt 1 deia ple suport al referèndum que s'ha convocat l'1 d'octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l'esmentada de la llei. O sigui que obrirem els col·legis electorals.
Per la seva banda, l'alcalde republicà de Palamós també anima a votar en aquest referèndum.
Lluís Puig ha llegit un manifest en el que reivindica el dret a l'autodeterminació.
Si tenim més capacitat per decidir com volem que sigui el nostre país, podrem construir-lo més just, més plural, més solidari i més integrador.
L'11 de setembre a Palamós també ha comptat amb l'actuació dels Grallers de Palamós i la colla gegantera, juntament amb un cor conjunt amb les de locals palamosines.
I a la vigília de la Diada s'han organitzat marxes de torxes en diverses poblacions, com la Bisbal, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.
Domènec Rusca, Maria Saiz i Jaume Fanyer han llegit el manifest de la Bisbal.
Hem caminat, hem marxat i ja només ens queda un últim pas, el pas definitiu que ens ha de dur a la independència, el pas darrer que ens obrirà les portes de bat a bat i ens permetrà vestir el país just i lliure que tants i tants han desitjat llargament.
També hi ha hagut els concerts de Cesc Freixas i Anaïs Vila a la Bisbal i Carles San José i Carles Bel de Palamós.
I més de 250 persones han participat a Begur a la hissada de l'estelada al castell, que es troba a la part més alta del poble. Diversos activistes també han hissat l'estelada al castell del Montgrí i a la muntanya de Cremany a Pals. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. Aquest és l'ambient que s'escoltava en un dels autobusos que baixaven des del Baix Empordà cap a la gran manifestació de Barcelona ahir 11 de setembre.
El municipi que més busos ha enviat a la concentració de Barcelona ha estat la Bisbal amb 10 vehicles, seguit per Palafrugell amb 8, Torroella i Sant Feliu de Guíxols amb 7.
Les entitats independentistes han establert la zona entre els carrers Girona i Valent com els trams del Baix Empordà, que s'han omplert amb milers de persones de la comarca.
Em dic Dani, soc de la Bisbal d'Empordà, dels geganters de la Bisbal, i hem vingut amb els geganters per poder-nos manifestar a favor de la independència de Catalunya.
Doncs som Kirsten i estem de nou aquí el dia de la Diada per celebrar especialment que estem tots a favor de la independència, els que hem vingut nosaltres, evidentment.
Em dic Esmeralda, soc de Sant Feliu de Guíxols i estic aquí per donar suport a la independència de Catalunya. O sigui, cada vegada he vingut des del 2012, que he vingut cada any.
Hola, em dic Guillem, vinc de Palafrugell i hem vingut aquí a Barcelona per donar suport al nostre país i aviam si es pot fer el referèndum a l'1 d'octubre.
Soc l'Esther, soc de Palamós, bueno, vinc de Palamós, soc de Màlaga i vinc per acompanyar a la meva gent.
I també molts alcaldes i regidors s'hi han sumat, com el tinent d'alcalde de Palafrugell i Albert Gómez, que ha garantit que es podrà votar l'1 d'octubre.
En el cas de Palafrugell s'obriran els col·legis de sempre, tot funcionarà normal, hi haurà les paperetes quan hi hagin de ser i tot s'obrirà i s'actuarà amb normalitat. Per tant, preveiem que seran unes eleccions tranquil·les en aquest sentit, normals.
I no abandonem el debat independentista, perquè veïns de Pals ofereixen, i això ho vam saber el dissabte a Ràdio Capital, veïns de Pals, dèiem, ofereixen habitatges i locals per l'1 d'octubre, David. Dani, perdó.
Mitjançant les xarxes socials, un grup de palsencs està fent una crida oferint cases, garatges o negocis per tal de poder exercir la votació prevista en el referèndum del proper 1 d'octubre. El mateix grup apela a la resta de palsencs a sumar-se a aquesta iniciativa, que serà simbòlica, atès que l'Ajuntament té previst obrir el centre cívic on habitualment s'hi fan les votacions de les diferents convocatòries electorals.
I al seu torn, les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols reafirmen el suport al Parlament i donen suport al referèndum.
Ho han fet sota el paraigua del grup impulsor de Girona, que també agrupa la Cambra de Comerç de Girona i les patronals FUEC, PIMEC Girona i el Fòrum Carlemany. Els grups empresarials han recordat que ja en el 2006 van defensar el respecte a la integritat de la reforma de l'Estatut i el 2013 es van volcar en la resolució del Parlament pel dret a decidir. El grup impuls de Girona també ha demanat respectar la tasca del Parlament per garantir el dret a decidir.
Ara passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, fem una petita pausa i seguim amb el repàs informatiu del que va donar de si l'11 de setembre del 2017.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Les 8 i 20. Dèiem, seguim amb aquest repàs exhaustiu al que va donar de si la Diada Nacional de Catalunya i volem, després de saber què és el que va succeir al llarg i ample de tot el Baix Empordà, volem fer una repassada ràpida de què és el que va passar a la resta del país, Dani.
Segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació al voltant d'un milió de persones. Ha estat una altra concentració multitudinària, extraordinàriament pacífica i sense incidents. Ambient festiu, el mateix que es ve vivint a Barcelona cada 11 de setembre des del 2012. Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana.
A tots aquells que busquen desesperadament les urnes i les paperetes, us hem de dir que sabem des de l'Assemblea on estan. Aneu l'1 d'octubre a qualsevol col·legi electoral i trobareu totes les urnes que busqueu.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que encara hi ha temps pel diàleg.
Si el govern espanyol vol asseure's a negociar i a parlar de quina manera els catalans podem votar, podem parlar de tot, tal com hem dit. Temo, tanmateix, que això no serà possible.
Més dur ha estat Pablo Casado, dirigent del Partit Popular.
Que ningún governante irresponsable esté incitando al matonismo, ¿no? A no perseguir a los alcaldes, ¿no? Es que eso, sinceramente, eso se vio en Europa hace ya varias décadas. Es muy complicado cuando un gobernante apela a la coacción, apela a la presión.
Precisament el govern espanyol, aparentment, no s'ha vist impressionat per les espectaculars imatges de la manifestació. Remarquen que ha estat la diada amb menys participació i que demostra que la majoria dels catalans estan en contra del referèndum de l'1 d'octubre. Més veus d'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
No acceptem lliçons de ningú, i menys de convergents que fins fa dos dies no tenien ni idea del que era la desobediència civil. Som molta la gent que ens hem arriscat personal i professionalment durant anys per defensar els drets laborals.
En tot cas, aquest divendres hauria de començar la campanya del referèndum, però abans segur que hi haurà més registres, ordres judicials i possibles querelles.
I a aquesta hora del matí, quan passen 7 minuts d'un quart de nou, saludem el senyor Sergi Sabrià, que és el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Sabrià, bon dia.
Bon dia.
Escolti, hi hauran més registres, ordres judicials i possibles querelles abans de l'1 d'octubre, com deia en Dani?
Bé, jo no li seria exactament, però la previsió és que això no s'aturi aquí i que, per tant, continuem veient doncs l'Estat perseguint urnes davant de mitjans de comunicació, que veiem noves querelles, probablement doncs, contra Carme Forcadell, que l'única cosa que ha fet és garantir que el Parlament de Catalunya s'hi podia parlar de tot, que és el que toca, és el que toca en un Parlament, però estem preparats per tot. Un cop hem arribat fins aquí, ho hem fet determinat, ho hem fet convençuts que seguíem el mandat popular, el mandat que emana del resultat de les urnes del 27 de setembre, i per tant ni les amenaces, ni les querelles, ni la Guàrdia Civil en aquest cas farà que canviï la nostra voluntat de votar l'1 d'octubre.
Escolti, des dels tams-tams que arriben de la premsa de Madrid i també des del govern d'Espanyol, es coincideix a dir que la diada d'ahir, la manifestació d'ahir, amb un milió de persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, va ser un fracàs.
Bé, jo crec que aquí hi ha dues visions, no? La dels mitjans catalans i la dels mitjans internacionals, que és la mateixa, i per tant ensenyar una altra vegada doncs, les fotos espectaculars d'un país en moviment, i espanyol que vol negar la realitat, i sabem com aquest estat espanyol en aquest cas controla la seva premsa. Per tant, doncs, escolta, jo crec que el que més els ajudaria és obrir els ulls i, per tant, adonar-se'n que aquest poble no s'atura, que portem molts anys de diades que fem des de la manifestació del juliol de 2010, Catalunya no ha parat de clamar per decidir, diríem, res més que això, per decidir si algú encara es vol posar una vena davant d'algun.
Escolti, què li diu a l'alcaldessa de Barcelona que un dia diu que sí, l'altre, millor dit, un dia sembla que digui que sí, l'altre dia sembla que digui que no, després diu tot el contrari, ahir feia una arenga important, deia, no ens donaran lliçons els convergents, que no sé, què li hem de dir a l'alcaldessa de Barcelona?
Jo no sé quines lliçons li han de donar els convergents a la gent de Podemos. El que sí que tinc clar és que a mi no m'entra al cap que algú que ve des de la lluita de carrer, des del món de l'associacionisme, que ens va explicar tot, que venien per canviar-ho tot des de baix, avui no sigui capaç de sumar-se amb tota la claredat del món a la lluita social, popular, i en aquest cas a la revolució més potent que hi ha ara mateix a Europa. I, per tant, no té ni cap ni peus que qui ens explicaven una cosa avui facin exactament el contrari. Quan fan això, el que fan al final és defensar l'estat quo i, per tant, posar-se al costat del PP, del PSC, de Ciutadans, per tant, al costat d'aquells que volen que res no canviï. Per tant, això no té ni cap ni peus. Se'ls acaba el temps. Si no prenen una decisió i, per tant, no posen facilitats, jo crec que el seu projecte polític queda clarament compromès. Per tant, jo els recomano que es posin al costat de la gent, al costat de les urnes, al costat de la democràcia, i entenc que ho han de fer així en les properes hores.
Mm-hmm. Escolti, a la ciutat de Barcelona, si no hi ha facilitat, si no hi ha col·legis electorals oberts el dia 1 d'octubre, existirà en les properes eleccions municipals del 2019 alguna coalició a l'estil Junts per Barcelona que pugui afablir a Barcelona en Comú?
Jo crec que en cap cas a Barcelona no hi haurà col·legis electorals. En tot cas, el que t'agradaria molt a nosaltres és que fossin els mateixos de sempre, perquè em sembla que això és facilita molt a la gent anar a votar, però si això no acaba sent així, hi haurà alternatives i a Barcelona tots els barcelonins podran votar. Per tant, això ho hem de garantir absolutament. Pel que fa a les eleccions municipals, doncs falta molt temps, i a mi, per tant, jo crec que ara, com a mínim, la gent d'Esquerra Republicana l'única cosa que té al cap és 1 d'octubre, perquè al final és un lloc pel qual hem lluitat durant 86 anys. Ara, igual que dic això, és obvi que si avui no hi ha facilitats per posar les urnes, les possibilitats d'entesa amb la gent de Podem o en Comú es fan molt més petites.
Senyor Sabrià, no marxem encara de la capital. La publicació digital El Confidencial publicava la setmana passada una notícia que titulava de la següent manera. Deia, Junqueras ofrece la cabeza de Alfred Bosch a Ada Colau. És això cert?
No, és fals, absolutament fals. El que sí que s'ha fet des d'Esquerra Republicana, i a més no ho ha fet Junqueras, sinó el mateix Alfred Bosch, és oferir-se que ha posat totes les facilitats a col·laborar fins allà on fos possible assumir els compromisos que facin falta per donar estabilitat al govern a canvi de garantir normalitat el dia 1 d'octubre. Això no s'ha consolidat, és evident que Podem ha posat sempre per davant les seves ganes i voluntat de pactar amb el Partit Socialista i per tant això ha sigut molt difícil. Per tot cas, la notícia del Confidencial és falsa, ens va fer una estona perquè el dia que va sortir vam estar força estona junts amb el Fred Bosch i vam tenir la possibilitat de comentar-la i en cap cas s'ajusta la veritat.
Encara una última qüestió. Venim d'una setmana convulsa políticament parlant, encara més convulsa, en la que es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica al Parlament de Catalunya. Ha estat molt criticades les formes per part de l'oposició i per descomptat dels mitjans de comunicació. Han estat molt criticades, deia, les formes de que es van adoptar en aquest ple, no? amb canvis de l'ordre del dia, que per bé que estaven previstos no van deixar d'allargar i d'estirar molt el reglament intern del Parlament. Escolti, del paper de l'oposició, i en parlarem en un altre moment, jo li voldria preguntar si se'n pot extreure algun tipus d'autocrítica del paper que es va fer la setmana passada i de la imatge que es va donar de cares enfora.
Home, no podem dir que no podem dir que estiguem contents del que va passar la setmana passada, però també a l'hora de justificar-ho també hem de deixar clar que nosaltres volíem fer-ho d'una manera molt més normal i que algú diu potser vam estirar el reglament, jo crec que vam fer servir el reglament al límit de les seves possibilitats, és cert, però en tot cas dintre del reglament, però vam fer això perquè altres no s'havien quedat amb el reglament, sinó que fins i
i tot havien fet servir la justícia per aturar el debat a dintre del mateix Parlament de Catalunya. Per tant, a nosaltres ens hauria agradat ser normal, ens hauria agradat no haver de recórrer al 81.3 del Parlament, i també ens hauria agradat que, malgrat això, haver fet un ple normal i no sentir 80 vegades la frase "senyor Carrizosa, per què ens demana la paraula?" Tens reiterats d'aturar el ple. Per tant, nosaltres estem satisfets del resultat. Ens hauria agradat que el procés fos molt millor del que va ser, segur, que els ciutadans l'haguessin pogut gaudir molt més, escoltar posicions confrontades entre uns i altres, i no l'espectacle que es va veure, però també no podíem renunciar de cap manera a portar-ho al Parlament, a fer-ho mitjançant una votació. La gent recomanava fer-ho amb un decret llei. No, a nosaltres, com a mínim els diputats de Junts pel Sí, també de la CUP, ens van escollir perquè arribat el moment votéssim la llei del referèndum, i així ho van fer una de les dificultats.
Senyor Sergi Sabrià, gràcies per atendre la nostra trucada. Estarem amatents de veure què passa. Per cert, ahir vam saber que la Fiscalia havia requerit els diferents cossos de seguretat, entre ells els Mossos d'Esquadra, perquè actuïn en contra del referèndum. Què faran els Mossos?
Bé, em sembla que també han cridat el senyor Trapero des de Fiscalia perquè vagi declarar. Nosaltres sabíem que ho farien tot. En tot cas, confiem que tot anirà bé, creiem que tot està a punt per al dia 1 d'octubre, i hi ha detalls, doncs, que els anirem veient a poc a poc i que permetràs que no us els donem avui aquí.
El que estem esperant és el moment, estem esperant allò de veure on sortirà el bolet de "ei, aquí estaven les paperetes". I les urnes.
Crec que l'1 d'octubre ho sabrem tot, diríem. Per tant, escolti, mentrestant, doncs, si la Guàrdia Civil està entretinguda anant a veure totes les impremtes de Catalunya, doncs mira, potser malauradament un dia la veurem a Sant Paler o a la impremta Palafrugell o a Can Platja, aquell dia també els anirem a saludar.
Senyor Sabrià, portaveu d'Esquerra Republicana, que vagi molt bé, bon dia, i gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Bon, passen 2:02 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tancat el capítol dedicat a la Diada Nacional de Catalunya, és el moment de recordar-vos que avui, 12 de setembre, a Ràdio Capital, també comencem temporada. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, comencem temporada justament avui.
El supermatí de Ràdio Capital enfila la segona temporada completa. De fet, en només una temporada i mitja, el programa ja ha anat evolucionant cap a un magazín matinal informatiu que vol ser programa de referència al Baix Empordà. Enguany fem un pas endavant en aquest sentit, amb més temps per aprofundir en la informació de la comarca i per poder abordar més qüestions. També ampliem l'equip de redacció, així com el nombre de col·laboradors. En definitiva, més informació i opinió sobre allò que passa a casa nostra. D'altra banda, a Ràdio Capital treballem en diversos projectes amb l'objectiu de posar-los en marxa al llarg de la temporada. Tenim entre mans una proposta audiovisual sobre política local basada en una conversa a tres bandes amb alcalde, alcaldessa i cap de l'oposició dels municipis baix-empordanesos, un nou programa de gènere documental radiofònic i una sèrie de ficció situada a l'Empordà.
De tant en tant ens agrada parlar una mica de nosaltres, i més quan comença la temporada. Però la temporada no només comença per nosaltres, sinó que també comença per totes aquelles escoles i per tots aquells nens i nenes, i sobretot per tots aquells pares que avui veuen com els seus fills tornen a l'escola. I és que ara mateix molts estudiants estan camí de l'escola, o si no hi han entrat ja. Comença el nou curs, i aquesta vegada hi ha més inscrits a cicles i molt menys batxillerat, a Eugènia Güell.
Sí, Miquel, justament al revés de l'any passat. Si comptem els dos cicles junts, és a dir, de grau mitjà i de grau superior, aquest any el nombre d'inscrits és de més de 1.050, i en canvi a batxillerat només se n'hi han apuntat 925. L'any passat, en canvi, hi havia més inscrits a batxillerat, tot i que en poca diferència, perquè n'hi havia 1.000 i a cicles quasi eren 960.
I a més, també ha disminuït el nombre d'inscrits en educació secundària obligatòria.
Sí, ronda els 3.200 i són quasi 2.000 menys que el curs passat.
En canvi, pel que fa a l'educació infantil, més o menys, seguim en la mateixa línia que el curs anterior.
Ronda els 3.600 inscrits, i a P3 aquest any n'entren 20 menys que l'any passat.
Els barracons i les notes més baixes a la selectivitat són els reptes d'aquest curs escolar, Gerard Tascatx.
El curs escolar comença al Baix Empordà carregat de problemes educatius. Els barracons i els resultats per sota de la mitjana a la selectivitat són els entrebancs que s'hauran de resoldre al llarg d'aquest any. El curs passat va acabar amb l'escola de l'Empordanet, a la Bisbal d'Empordà, la de Fenals d'Aro, a Castellplatja d'Aro, l'escola de Forallac i el centre de Vall Llobrega fent les classes amb barracons. Enguany, però, el nombre augmentarà, ja que l'escola Montgrí d'Ullà ha hagut d'instal·lar barracons durant l'estiu per poder acollir els més de 40 nous alumnes del centre. Aquests nous alumnes venen per l'interès dels pares en l'escola rural, un ensenyament molt menys massificat, com ha declarat Josep López, alcalde d'Ullà, a Ràdio Capital.
A Ullà no venia molta gent, bueno, estaven 18 menys, i va haver una sèrie de pares que van crear el projecte conjuntament con l'ensenyament i con l'Ajuntament, i a dia d'avui pues, penso que aquest any ja seran 63-62 nanos.
Els nous barracons instal·lats a Ullà també se'ls ha de sumar als que l'escola de Vall Llobrega fa servir, un centre que funciona amb mòduls prefabricats des de la seva construcció l'any 2005. La licitació i l'adjudicació del projecte de construcció va arribar el 2010, però amb la crisi i les retallades va quedar aturat. Després de 12 anys en barracons, l'AMPA de l'escola de Vall Llobrega va convocar una concentració el passat mes d'abril que va tallar la carretera C31 en direcció a Palafrugell. Una mobilització que va fer que el Departament d'Ensenyament es comprometés a principis d'estiu a construir la nova escola. Durant aquell compromís, el director de Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, va destacar que és una obra necessària per a la comunitat de Vall Llobrega.
El que tenim és una situació en la que estem treballant. Sabem que és una situació que és necessària d'atendre i que, de fet, amb l'Ajuntament i amb l'escola, doncs, en els propers dies tenim previst de fer alguna reunió per explicar en quin punt ho tenim tot plegat.
Aquesta obra necessària, com destacava Polanco, no s'ha portat a terme abans per la manca de recursos i per diferents criteris de prioritat. Uns criteris que han anat canviant al llarg dels anys, però el principal argument del departament és el factor demogràfic a la baixa. Ara per ara, encara no s'ha volgut fixar una data, tot i que l'escola de Vall Llobrega porta 12 anys ensenyant en barracons. Malauradament, els mòduls prefabricats no són l'únic problema en l'àmbit educatiu al Baix Empordà, ja que durant el curs passat només el 90% dels estudiants van aprovar la selectivitat, una xifra que situa la comarca a la cua de les notes a tota Catalunya, on la mitjana és del 95%. Dels 385 alumnes presentats a les proves, gairebé 40 alumnes les van suspendre, una dada lluny de la Cerdanya i del Priorat, on tots els estudiants van aprovar els exàmens.
Gràcies, Gerard Tascatx. Eugeni Agüell també per aquest exhaustiu informe sobre com es presenta aquest inici de curs escolar. I justament sobre l'inici del curs, sobre la rutina, sobre la tornada a la rutina, va el comentari d'avui. Comentari que, com us ha avançat la Sílvia Pedret, compta aquesta temporada amb un planter més ampli d'opinadors, de comentaristes que ens ajudaran a complementar l'actualitat, entre els quals aquest any s'hi suma precisament el nostre editor, Antoni Selles.
Fa uns dies vaig llegir-li un tuit a l'Adrià Pujol, col·laborador d'aquesta casa, que em va semblar meravellós. Deia: amics empordanesos, noteu aquesta quietud? Heu deixat de sentir l'olor d'Afterson? Us saludeu de nou? És la vida que torna. Amb aquell aire sorneguer que s'agraeix, l'Adrià celebrava el retorn de la vida remarcada en majúscules. Potser us preguntareu què vol dir que a l'estiu no hi ha vida a l'Empordà? Doncs mira, per a molts, quan s'atansa juliol, el camí és emboscar-se i no treure el cap fins al desitjat setembre. Ara, per fi, ja hi som. Deixem enrere aquest estrany parèntesi d'encara no dos mesos en què ens empassem la paradoxa de maleir les hordes invasores que, de fet, garanteixen un hivern més o menys tranquil a molts vilatans que en viuen. Jo també celebro la vida que torna, perquè la vida és allò que vivim a cada moment en la normalitat del dia a dia. I l'estiu que exhibim tant a les xarxes és excepcional. Per això m'encurioseix la necessitat d'alguns d'anar a segons quins paisatges llunyans per trobar-se a si mateixos. Personalment, opto per trobar-me en cada gest quotidià. La vida que torna és peu a terra al matí per continuar fent via. És el fill preadolescent que de petit revolucionava la casa sempre massa d'hora i que ara hem d'arrencar dels llençols. És l'altre que frisa per explorar la nova escola i els alumnes que retrobaré o aquells que debuten a la universitat, cadascun amb el seu potencial per nodrir. I un cop superat l'estiu, la vida que torna serà també la quotidianitat al carrer, a mercat o a plaça, a les converses de cafè o als nostres boscos, platges i mars. I així, mentre torna la vida, ens endinsarem a poc a poc a la tardor. Som-hi, doncs, amb la vida.
Gràcies, Toni Celles. La vida que torna, tot torna en un dia com avui, que és dimarts, és 12 de setembre del 2017, i falten, i passen, millor dit, 10 minuts de 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I encara de nou fent referència a tot això que torna, enguany ha tornat la Fira dels Indians i ho ha fet justament una setmana... La Fira dels Indians de Begur, per cert, justament una setmana més tard del que ho havia fet l'any anterior, és a dir, a partir del segon cap de setmana de setembre. Una Fira dels Indians que ens ha deixat a nosaltres particularment 3 dies de programació de ràdio en directe, però ha deixat moltes més coses. Tot plegat ho ha resumit i ho ha concentrat en Dani Cortés. Dani. I és que l'Ajuntament de Begur està negociant amb el govern cubà, ara ho diem bé, per signar un conveni de col·laboració econòmica i cultural. Ho hem sabut aquest cap de setmana en què més de 40.000 visitants han passat per la 14a Fira d'Indians, segons l'Ajuntament. És una xifra que va proporcionar la policia local i que també ha explicat que no hi ha hagut cap incident remarcable. Ha estat una Fira d'Indians marcada pel mal temps perquè dissabte a la tarda va ploure. De totes maneres, Ràdio Capital vam seguir explicant-vos què estava passant.
Ha estat això que deies, Miquel, aquestes declaracions al nostre estudi de la plaça de la Vila. L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha explicat en primícia que es planteja l'opció de parlar amb la Cambra de Comerç de Palamós per obrir noves vies de comerç a Cuba. L'objectiu seria, doncs, aprofitar el procés d'obertura incipient que s'està iniciant a l'illa.
De col·laboració, sobretot cultural, artístico-cultural, però, a més, també reafirmar també lligams comercials.
I ha dit que, de moment, és un conveni parlat. Fa falta signar-lo. I per tant, doncs, a lo llarg de tot fins a final d'any, evidentment, doncs, hi han d'haver-hi converses, hi han d'haver-hi converses amb tots.
La cònsul general de Cuba a Barcelona ha confirmat aquestes converses també en exclusiva a Ràdio Capital. És Mabel Arteaga, que ha assegurat també que l'any que ve hi haurà major representació cultural i institucional de l'illa a la Fira d'Indians de Begur.
Hemos trazado pautas para que el próximo año, cuando se cumplen los 15 años de la Feria de Begur, 15 años, que es una cifra muy importante, pues hacer determinadas cosas en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Cultura, que Sadia está aquí precisamente para eso.
Seria un acord en dos sentits perquè Loureiro també considera que Begur pot ser una porta d'entrada de Cuba a Europa.
Per la seva banda, l'alcalde de Begur ha assegurat que, amb una probabilitat d'un 90%, la 15a Fira d'Indians se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de setembre, és a dir, el segon cap de setmana de setembre, fins abans de la 14a edició, que s'havia celebrat el primer.
El motiu és que el primer cap de setmana de setembre també inclou un dia d'agost. Altres motius, la coincidència amb fires d'altres pobles o el fet que el muntatge previ s'hauria de fer entre setmana a l'agost.
Si adelantàvem la fira, si fèiem 1, 2, 3 de setembre, el muntatge de la fira volia dir que ocupàvem tota la setmana de última d'agost, que estava ple de gent. Si ara ja està ple, si tenim ara aquí 40.000 visitants, imagineu-vos a fer aquesta fira just a finals d'agost, quan la gent encara, la gent que té vacances, doncs es hagués quedat.
Tot plegat ha passat una Fira d'Indians que us hem explicat un cop més en directe a Ràdio Capital en una programació especial que justament començava així.
Molt bona tarda a tothom. Ara mateix les 6 de la tarda i 2 minuts. A aquesta hora us saludem en directe des de Begur. Això és Ràdio Capital de l'Empordà i som a la 14a edició de la Fira d'Indians.
La Fira d'Indians ha estat la seu d'una jornada d'arxivers que va comptar amb la directora dels arxius cubans, Marta Ferriol.
Estrechar esos vínculos. Nosotros, por nuestra parte, hacer cada vez más accesible la información. Le explicábamos que haya una parte considerable de los fondos que ya están digitalizados y bueno, pues de esa manera pudiéramos, en coordinación con el archivo de Bagur, pues ayudar a facilitar la misma y ellos a su vez de la misma manera.
Els nens van poder preguntar a la cantant Lucrecia el que van voler.
Bon dia, guapa, com et dius?
Paula.
La Paula. Paula, què vols saber?
On te viu la Lucrecia?
Oh, ¿dónde vives?
¿Dónde vives? Vivo aquí a Cataluña, mi amor. Aquí, en Cataluña vivo yo. ¿Y tú?
A Girona.
En Girona? Pues molt bé.
Molt maco, Girona.
Va començar a ploure, però Radio Capital va seguir emetent des d'un mòbil.
Això és el que... Això que esteu veient a través de Facebook i que ara sentireu a través de Radio Capital... Això és el que alguns dirien ràdio de guerrilla. Estem en antena, Martí? Sí. En Martí diu que sí.
Són moments d'una Fira d'Indians que podreu recuperar al nostre web radiocapital.cat.
I tot plegat va ser amb la coordinació d'en Dani Cortés, aquí acomiadem d'aquesta crònica, ni que sigui, Dani. Fins ara.
Fins ara.
La Fira d'Indians, aquest cap de setmana, acabat el cap de setmana que tanca l'estiu i que dona, diguem-ne, pas oficial a la temporada de tardor. Hem acabat aquest repàs d'aquestes principals notícies del dia, però hi han altres informacions que us volem explicar. Som Carnaval renuncia a l'organització del Carnaval de Palamós, Toni Sellas.
L'any passat van guanyar el concurs públic que havia convocat l'Ajuntament per adjudicar una subvenció de 27.000 euros per a l'organització del Carnaval. L'entitat s'havia presentat com a alternativa crítica a l'Associació Carnaval de Palamós, que se n'havia encarregat durant 3 dècades. Som Carnaval destaca en un comunicat que van haver de treballar en temps rècord, però que tot i això van demostrar que una altra manera de fer, més participativa i transparent, era possible. Ara, però, renuncien a presentar projecte per a les dues properes edicions. Les colles que integren Som Carnaval consideren excessiu que tota la responsabilitat del Carnaval recaigui sobre qualsevol entitat de Palamós i per això insten el govern municipal a assumir-ne la gestió i organització. El consistori obre un nou concurs amb una subvenció de 29.000 euros per al 2018. L'adjudicació es farà per 2 anys.
I una jornada de portes obertes posa punt i final a 43 anys d'història del màgic parc a Platja d'Aro David.
Però no és el primer acte de comiat que han fet. Després d'anunciar el seu tancament, el màgic parc va voler acompanyar el dia central de la Festa Major de Platja d'Aro el passat 15 d'agost amb preus populars perquè la gent gaudís de les atraccions juntament amb l'exposició que segueix la història del centre, on s'hi poden veure peces, objectes, fotografies i material divers que il·lustren les diferents etapes del Magic Park i la discoteca Màrius, en un exercici nostàlgic per als seus visitants. Tot i això, el futur de l'edifici i de les atraccions encara és incert. La família Xufré, a través de les xarxes socials, ja han avançat que ells mateixos ho explicaran quan ho tinguin clar. L'espai de les màquines recreatives i l'aposta esportiva es traslladarà a l'edifici Millennium.
Gràcies, David Parreño, i especialment i particularment sobre aquesta aposta esportiva, o sobre els esports, millor dit. En parlem ara mateix. Amb en Pedro Ruiz, amb qui repassem l'actualitat esportiva, el resum esportiu, millor dit, del cap de setmana. Començant pel Palamós, que ha caigut al camp del Sant Feliuenc per 3-1, Pedro.
El balanç de l'inici d'aquesta temporada del Degà és negatiu. L'equip palamosí continua sense conèixer la victòria i tan sols suma un punt de 12 possibles. El dissabte la mala ratxa es confirmava amb la derrota contra el Sant Feliuenc, que es va imposar per 3-1. Al llarg de la primera part, el domini de l'equip de Sant Feliu de Llobregat va ser absolut i a més va disposar de diverses ocasions de gol. Va ser el minut 32, quan el Sant Feliuenc s'avançava a l'electrònic mitjançant un córner que va deixar la pilota morta dins l'àrea i que el central Alberto va aprofitar per enviar-la al fons de la xarxa. Abans d'arribar al descans, el conjunt local va gaudir de dues ocasions més per poder ampliar la diferència que il·lustrava el marcador. El degà de Catalunya va evidenciar, per tant, que un dels principals problemes del seu joc és l'escassa efectivitat ofensiva. A la represa, el tècnic palamosí Vicenç Fernández va fer entrar al terreny de joc a Nahuel, que va ser un autèntic revulsiu pels palamosins, ja que gràcies a una centrada seva, Marc Medina només va haver d'acompanyar la pilota perquè els palamosins igualessin el partit al minut 47. Així doncs, els de Vicenç Fernández aconseguien posar fi a la sequera golejadora, donat que no havien marcat en cap dels tres partits disputats fins aleshores. L'eufòria palamosina va durar tan sols 3 minuts perquè en un córner el Sant Feliuenc tornava a avançar-se amb la rematada de Josele. Quan restava un minut per arribar al final del partit, Josele tornava a marcar per sentenciar aquest maig. El Palamós, per tant, tanca aquesta quarta jornada en zona de descens, concretament en la 18a posició i amb tan sols un punt. Aquest dimecres el conjunt baix empordanès espera conèixer la victòria a casa davant de la Pobla de Mafumet a 8:15 de la tarda.
10 minuts i per les 9 del matí i més esports. Adel Metxal va ser quart a la milla de la 5a avinguda de Nova York.
L'atleta palamosí va finalitzar el passat diumenge en quart lloc a la milla de la 5a avinguda de Nova York. El guanyador va ser l'atleta de Nova Zelanda Nick Willis, que es va imposar per quarta vegada en aquesta mítica prova atlètica. El temps que va registrar el neozelandès va ser de 3 minuts 51 segons i 31 centèsimes. Van completar el podi el britànic Chris O'Hare i el nord-americà Ben Blankship. Per la seva part, el corredor del team New Balance va aturar el crono en 3 minuts 52 segons i 60 centèsimes. Una vegada feta aquesta cursa a la ciutat que mai dorm, Adel Metxal tanca la temporada 2016-2017. Al llarg d'aquest curs, el recordista català ha ampliat considerablement el seu palmarès. A l'hivern va apoderar-se del títol de campió d'Europa i d'Espanya de pista coberta en els 3.000 metres, a més de ser subcampió estatal indoor en els 1.500. A finals de juliol va brillar amb la consecució del doble títol de outdoor en els 1.500 i els 5.000 metres. I malgrat que no s'endugués medalla, el deixeble d'Antonio Serrano va fer història firmant una més que meritòria quarta posició a la final dels 1.500 metres del Mundial celebrat a Londres el passat mes d'agost.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
9 minuts i les 9. Quan arriba aquesta hora volem conèixer totes aquelles activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu que podem esperar en els propers dies a casa nostra. Ho fem de la mà d'en Pau Ponseti i comencem anant a Platja d'Aro, on hi haurà una trobada de Miss Món Espanya.
Les candidates a esdevenir la representant de l'estat espanyol a Miss Món 2017 es concentren una setmana a Platja d'Aro per desenvolupar-hi diverses proves. Avui dimarts a 11:15 del matí a la Glorieta del Camí de Ronda de S'Agaró hi tindrà lloc la roda de premsa i la presentació en públic de totes les aspirants a assolir el màxim guardó estatal. Una jornada de Miss World Spain que s'allargarà fins al dissabte 16 de setembre.
I José Luis Castaño i el seu arc tornen a la Bisbal d'Empordà.
Fins al 8 d'octubre, a la primera planta del Castell Palau de la Bisbal d'Empordà, podreu trobar una nova mostra del pintor sevillà José Luis Castaño, afincat a la Bisbal, que ens presenta la seva darrera exposició, No tocar.
I una altra exposició, Aplec i Bertrana.
A la Biblioteca Municipal de Roses fins al 25 de setembre es presenta el conjunt de dibuixos executats per l'artista Berga i Boada, el llibre de lectures Aplec, en una mostra que esdevé pretext per aprofundir la figura del dibuixant i retratista de Bertrana, però també per a conèixer una obra, l'Aplec, en la qual van confluir pedagogs, poetes, escriptors i artistes. Un dels millors exemples de llibres d'ús escolar que, en el marc del modernisme, pretenien la recuperació, difusió i consolidació d'una cultura plenament catalana en què la literatura i l'art n'esdevenien fonamentals.
I acabem aquest repàs a l'agenda explicant-vos un altre esdeveniment. A Masó, interiors a Torroella de Montgrí.
Un recorregut per l'interior de 9 habitatges dissenyats per l'arquitecte Rafael Masó entre 1907 i 1932 volen mostrar-nos el seu art. Aquesta panoràmica demostra que un dels aspectes més innovadors de l'obra de Masó va ser el seu concepte de disseny i decoració de la llar. Fins al 8 de gener al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí podreu visitar l'exposició Masó Interiors.
Falten 6 minuts perquè siguin les 9 del matí del dimarts 12 de setembre del 2017. Dèiem, avui és dimarts, és 12 de setembre del 2017, i precisament avui, un 12 de setembre, però de 1959, es va començar a emetre la sèrie Bonanza, Marc Clapés.
Durant 14 anys, la família Cartwright va protagonitzar un dels westerns més famosos de la televisió, que anys més tard van poder veure per TV3. En total, es rodarien més de 400 capítols amb uns decorats simples i on durant molts episodis, la majoria dels personatges vestien la mateixa roba per evitar així costos excessius. Per la sèrie van passar nombrosos actors famosos com Leonard Nimoy, més conegut com l'Spock de Star Trek, el director Ron Howard o Robert Vaughn, entre d'altres. La banda sonora era obra del gran Johnny Cash.
I el mateix dia, el 12 de setembre, però del 1992, es va llançar el primer transbordador en el que viatjava el primer matrimoni d'astronautes.
Aquell dia, el transbordador Endeavour va ser enviat a l'espai amb Marley i Jane Davos, però també amb la primera astronauta negra, Mae Jemison, i el primer d'origen japonès, Mamoru Mori. La seva missió va ser la de capturar i tornar a posar en òrbita un satèl·lit de comunicació variat. L'any 1997 va ser retirat durant 8 mesos per la seva readaptació.
I també el 12 de setembre es va editar el disc Wish You Were Here de Pink Floyd.
I va passar l'any 1975, en un dels millors moments de la carrera del grup, després de la publicació 2 anys abans de The Dark Side of the Moon. És un dels discs bàsics per entendre l'evolució de la història del rock durant els anys 70. Money.
Precisament amb aquesta, un dels grans hits de Pink Floyd del disc Dark Side of the Moon, estem a punt de tancar el programa d'avui. Però abans, però, encara ara, en aquest moment, dèiem, encara ara ens queden algunes coses per explicar-vos abans de tancar el supermatí. Supermatí, en el que us hem explicat moltes coses. Supermatí, en el que us hem fet un repàs exhaustiu de la Diada Nacional de Catalunya, al Baix Empordà i també a la resta del país. I coincidint amb aquesta data, hem parlat amb el coordinador general d'Esquerra Republicana de Catalunya, en Sergi Sabrià. Dani,
en aquesta entrevista ha dit que els actuals diputats independentistes al Parlament van ser escollits per aprovar la llei del referèndum. Li hem preguntat sobre si espera més escorcolls, més querelles durant aquesta setmana abans que comenci la campanya del referèndum, i ha respost això.
Si la Guàrdia Civil està entretinguda anant a veure totes les impremtes de Catalunya, doncs mira, potser malauradament un dia la veurem a Sant Paler o a la impremta Palafrugell o a Can Platja, per aquell dia també els anirem a saludar.
Sobre la participació de Barcelona al referèndum, el portaveu nacional d'Esquerra diu que no li entra al cap que algú que venia per canviar-ho tot, parlant d'Ada Colau, no es pugui sumar a una revolució que diu que és la més potent que hi ha ara mateix a Europa.
I us hem explicat moltes altres coses que resumim en forma de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La Diada transcorre al Baix Empordà amb la mirada i els parlaments fixats en el referèndum de l'1 d'octubre. Actes institucionals i populars omplen una programació que es desenvolupa sense cap incident. Com a acció simbòlica, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, de la CUP, estripa públicament l'advertiment del Tribunal Constitucional.
Comença el curs escolar. El Baix Empordà augmenta el nombre d'inscrits a cicles superiors, mentre que disminueix lleugerament l'alumnat de batxillerat i secundària. Es manté a infantil i primària. A Vall-llobrega el curs comença amb el compromís de la Generalitat per fer una nova escola, tot i que no hi ha data encara per la licitació.
Begú firmarà un conveni de col·laboració econòmica i cultural amb el govern de Cuba. Ho ha avançat a Ràdio Capital l'alcalde Joan Loureiro durant la Fira d'Indians. D'altra banda, representants de l'Havana han confirmat a aquesta emissora que la propera edició tindrà una major presència oficial de Cuba, així com una nodrida representació cultural.
Som Carnaval renuncia a presentar projecte pel Carnaval de Palamós 2018 i 2019. L'entitat va fer-se càrrec del Carnaval d'enguany, però considera que la responsabilitat principal l'ha d'assumir l'Ajuntament. El govern municipal convocarà un nou concurs per adjudicar la festa pels propers dos anys.
I en esports, Adel Meixal, quarta a la milla de la cinquena avinguda de Nova York. L'atleta palamosí es queda a un pas del podi amb un temps de 3:53.60. La cursa la va guanyar per quarta vegada consecutiva el neozelandès Nick Willis.
I abans d'acabar, tenim temps encara per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Doncs dimarts, que comença amb núvols alts i mitjans que es mantindran durant pràcticament tot el dia, i no descartem algun ruixat aïllat al matí. Temperatures entre els 23 graus de màxima i els 13 de mínima. Començarà a fer fresqueta. I demà esperem un dia força tranquil, però serà a partir de dijous que ens creuarà un front fred que ens portarà tempestes.
Senyores i senyors, agafin-se que venen curves. El Supermatí torna demà a les 8. Que vagi molt bé.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.